un poc volia introduir destacant la rellevància de la ciència i la investigació a la societat per a transformar el món en el que vivim. I sobretot, no la ciència i la tecnologia com a algo separat de la cultura, no? Sinó que estiga vinculat a l'entorn on la persona és també important, un entorn humanista mesclat amb la ciència i la tecnologia, i crec que Benicarló és pioner en tindre un departament de cultura, i en aquest cas Rafa, no? que jo crec que és un luxe que estigués aquí en aquest ajuntament, perquè això ens permet coordinar la creació de la Setmana de la Ciència, no? I m'atreveria a dir, sense Rafa, no? I sense el suport de l'Ajuntament, aquesta Setmana de la Ciència no seria possible, no? Seria possible tal volta una fracció del que veu aquí, però aquesta Setmana de la Ciència té 16 actes. És una de les més intenses que hem creat, si no la més intensa. Jo anava pensant que tal volta serien com quasi les festes patronals de la ciència, no? En algun cas, no? Però bé, salvant les distàncies. Sí, volia destacar la rellevància local, no? Crec que la dedicació i l'esforç és local, però la visió és global. Tenim una ambició de tindre impacte tant a nivell nacional com per supost, tenint ponents que al final doncs, venen de diferents llocs del món. Al costat de Benicarló, en aquesta dedicació local, tenim universitats, tenim la Universitat Jaume I, tenim instituts on també se fa un esforç molt important per l'educació científica, tenim hospitals, tenim empreses, i pensem que això és un actiu que en realitat no s'ha aprofitat i que gràcies a esdeveniments com la Setmana de la Ciència sempre vegem com gent d'aquests sectors doncs ve i disfruta un poc de la informació que compartim, no? Però és molt important aprofitar aquesta formació científica i destacar la dedicació local, però l'àmbit global. Volia ara repassar una mica el programa de la Setmana de la Ciència. Començarem el dilluns 15, com ja ve sent tradicional, la ciència al mercat, on l'alumnat de l'Institut Joan Coromines anirà presentant els experiments científics. Continuarem amb el mateix acte el dimarts 16, però en aquest cas seran els alumnes del Col·legi de la Nostra Senyora de la Consolació. Per la tarda tindrem ja una de les primeres xerrades, que serà de Pedro Berja, xef del restaurant Destapat, o Destapat, on parlarem a les 8 de la vesprada d'alimentar el coneixement per a menjar creativitat. Ell té una trajectòria molt, molt reconeguda també en l'àmbit gastronòmic, havent ser format aquí en el Centre de Formació Professional d'aquí de Benicarló, té el Grau Superior de Cuina i Gastronomia, i bueno, ha passat per restaurants com Martín Berasategui i El Bulli, entre altres. Aquest acte sí tindrà limitat l'aforament a 20 persones, perquè el lloc on es realitzarà serà el propi restaurant. Després anirem al dimecres 17, on tindrem una sessió molt interessant amb alumnes de Biologia, de segon de batxillerat, de l'Institut Ramon Cid, que estan coordinats per la professora Carmen Navarro, i on es presentarà un total de 7 llibres, i es farà també en un lloc molt agradable, com és la biblioteca Manel García Grau, a la nostra biblioteca, a la sala Josep Igual. I serà a les 6 de la vesprada. A les 8 tindrem una nova xerrada que se dirà Vacunes, alguna cosa més a dir, i la faran el doctor Armando Acosta i la doctora Maria Elena Sarmiento al Saló d'Actes de la Caixa Rural, on es parlarà de les diferents estratègies de generació de vacunes, tant per a malalties infeccioses com més conegudes com la tuberculosi, també vacunes relacionades amb la Covid, i es farà un repàs a les diferents tecnologies. I per últim es parlarà també d'altres aplicacions de les vacunes, no? com ara una àrea molt creixent és les vacunes aplicades a l'oncologia. Armando Acosta és doctor en Medicina, en especialitat especialment en immunologia, té més de 30 anys d'experiència. Es van formar a La Habana, estaven a l'Institut Finlay. Maria Elena Sarmiento també és doctora en Medicina, Ella és especialista en fisiologia i han estat treballant durant molt de temps en el que és la síntesi de vacunes. No? Són dos investigadors que tenim ara la coincidència en que estan en una fase de la vida en la que poden fer, gràcies a la pandèmia, la investigació des de Benicarló, però estan connectats amb diferents centres d'investigació de Londres, a la Politècnica de València, amb centres també d'Austràlia, vull dir, estan connectats a nivell mundial i estan fent la seva labor investigadora més des d'aquí i compartiran un poc l'activitat a la que es dediquen. El dijous 18 tindrem un acte que l'any passat va tindre molt bona acollida, com és la ciència al bar. Tindrem una xerrada sobre com sobreviure a la incertesa. Serà a les 8 de la vesprada al Cafè Brasil. I parlarem de la incertesa en general, no? De la salut, de la loteria, de lo que és com manejar la incertesa a les nostres vides. I no podíem tindre millor ponent que Anabel Forte. Anabel Forte és doctora en matemàtiques per la Universitat de València i també és investigadora del Departament d'Estadística i Recerca Operativa. El divendres 19 tornarem a tindre la ciència al mercat pel matí. En aquest cas serà l'alumnat del Col·legi El Peixet, de l'International School Peníscola. A les 7:30 tindrem un dels plats forts de la Setmana de la Ciència. Tindrem a José Manuel López Nicolás, al Saló d'Actes de la Caixa Rural. José Manuel és un dels divulgadors científics més rellevants actualment al nostre país. Ell és catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat de Múrcia i ara és vicerrector de Transferència i Divulgació Científica en aquesta universitat, en la Universitat de Múrcia. Finalment, el divendres tindrem també un acte molt, molt interessant i jo crec que també és fruit de la sinergia que ha generat la Setmana de la Ciència. Tindrem un acte de ciència i teatre a les 10:30 al Saló d'Actes de la Caixa Rural que es titula Soy John y estoy muerto i és una obra completament escrita per Javier Fernández Panadero i és que ha sigut ponent i també participarà en aquesta Setmana de la Ciència amb els seus experiments i està dirigida i interpretada per Rafa Sánchez, no? que ens acompanya aquí a la taula. I ja el cap de setmana, el dissabte 20 pel matí a les 12, tindrem un acte de Javier Fernández Panadero a la plaça Sant Joan, que es diu Busco el centro de gravedad permanente. I, bueno, i Javier Fernández Panadero crec que és pràcticament conegut quasi per tots, però per als que no el coneguen, és un clàssic de la Setmana de la Ciència de Benicarló, ha participat ja diverses voltes, llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Complutense de Madrid. A les 6 de la vesprada començarà la sèrie d'actes de la vesprada amb una xerrada que es dirà del bosó de Higgs a la salut. El bosó de Higgs és la partícula que també anomenen un poc en els mitjans de divulgació el que és la partícula de Dios, no? La ponència estarà impartida per Leonor Cerdà, és benicarlanda. Ella és doctora en físiques d'altes energies. Va parlar ja amb algun acte d'ABAX, però no va poder ensenyar el material que té ella. Ja té molt de material de la seva etapa en la que va passar per el CERN. Ara està dedicant-se a aplicar aquest coneixement a l'avanç de la innovació i la investigació en oncologia, sobretot a l'Hospital Universitari i Politécnic La Fe, i ens compartirà la seva experiència ensenyant aquest material gràfic, visual, de com va començar amb investigació en física d'altes energies al CERN i com ara ha mogut a l'àmbit més investigador. Finalment, a les 7:15 tindrem el lliurament del premi del 6è concurs de fotografia, imatge i ciència de l'associació ABAX, i a les 7:30 tindrem, per a tancar el dissabte, una xerrada molt interessant, que és la ciència en la cuina, el fregitori més saludable, i estarà impartida per dos mestres de la gastronomia espanyola, Rafael Moreno Rojas i José López Alba. No? Aquesta ponència serà molt interessant perquè permet confrontar dos perspectives científiques. No? Per un costat, la cardiologia, dient que s'ha d'evitar, no?, tot el menjar amb olis i tots els fregits. Per altra banda, també investigadors en l'àmbit de l'alimentació i la salut, on diuen, bueno, en realitat tenim un país on hi ha un alt consum d'oli d'oliva, el però al mateix temps tenim una de les esperances de vida més altes del món, no? És a dir, tenim que confrontar aquestes dues perspectives i en aquest cas aquest punt de vista més crític està proporcionat per Rafael Moreno i és catedràtic de nutrició de la Universitat de Córdoba. És també mestre de l'Acadèmia Espanyola de Gastronomia i compartirà doncs, a nosaltres diferents estudis d'investigació que han fet on com aconseguir fregidories més saludables. No? I finalment, José López, ell és acadèmic també de l'Acadèmia Andalusa de Gastronomia, ha sigut alumne de Ferran Adrià amb els cursos de l'Aula Chocobi, que eren uns cursos que es feien cada any, revisant tots els plats del bulli, i a dia d'avui és un dels crítics gastronòmics més importants d'Espanya. Ha fet doncs, de conductor de programes de cuina en directe de cuiners com Jordi Roca i Javier Torres. I finalment tancarem el dissabte amb un acte que s'astrocopla. El farem al Saló d'Actes de la Caixa Rural amb Natàlia Ruiz i Manuel González. Manuel González és un astrofísic i divulgador de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, del CSIC. Natàlia Ruiz és una tècnica superior de comunicació i divulgació i també llicenciada en traducció i interpretació per la Universitat de Granada. Tenen molta experiència en la divulgació científica i crec que ho passarem molt bé per a tancar el dissabte per la nit amb una nota més còmica, no? I ja anem al diumenge, l'últim dia de la Setmana de la Ciència. Tindrem una xerrada de salut. El diumenge a les 12 tindrem a Edelmira Martí, la doctora Edelmira Martí. Ella és una llicenciada en medicina, doctora en medicina i cirurgia i també especialista en hematologia. A dia d'avui coordina la unitat de coagulació de l'Hospital Clínic de València i és centre de referència també i ens parlarà de la trombosi com a una enemiga silenciosa de la nostra salut, no? I la perspectiva de les diferents societats, com la Societat Espanyola de Trombosi i Hemostàsia, de la que ella és membre molt activa. I tancarem la Setmana de la Ciència el diumenge a les 6 de la vesprada, amb un acte per a la família, Ciència en Família. No vam poder disfrutar d'ells l'any passat per el tema del Covid, però en aquest cas sí que podrem, esperem. Ells són Clownstifics, la ciència més pallassa, donaran una nota còmica per als més petits. I bueno, la interpretació és a càrrec d'Helena González i Oriol Marimón, faran el Saló d'Actes de la Caixa Rural. Helena González és doctora en epigenètica del càncer i directora de Big Bang, és un grup molt conegut. I Oriol també és doctor en biofísica i director de projectes internacionals en Big Bang. Bé, com han pogut veure, el contingut del programa de la Setmana de la Ciència és molt dens, amb molt de contingut, molta activitat. M'agradaria que tota la població sentisca que pot vindre, no? I invitar a tot el món a participar. Tots els actes són en obert, tots els actes, òbviament, no suposen ningú cost per a la ciutadania. L'altre dia estava parlant amb algú i em diuen, bueno, però ahir es gestionarà algun preu en les entrades? Dic, no, és una Setmana de la Ciència en obert per a tot el món i cal destacar que aquests ponents en altres llocs doncs, suposen en molts de casos doncs, un congrés, una entrada, una participació i en aquest cas crec que és un luxe que els tinguem aquí al poble. Així que espero que tota la comunitat, tota la gent, els menuts, els més grans, puguen participar en la Setmana de la Ciència. I res, per a tancar un poc aquesta roda de premsa, m'agradaria tornar a incidir en aquesta importància de la ciència i la tecnologia en la nostra societat. A dia d'avui estem veient com han canviat el món amb les vacunes, ara més últimament estem parlant molt de la intel·ligència artificial, i en realitat són canvis que no són progressius, no? De repente tenim canvis que són més en escala i hem d'assegurar que a nivell local estem molt, molt reforçats, fem molt d'èmfasi perquè jo sempre penso que des de Benicarló, si aconseguim tindre una alta densitat de científics, una alta densitat d'innovadors, per què no? Podem aconseguir-ho i tal volta fer que aquests estudiants, no? que es motiven per la ciència puguen acabar canviant el món en el que vivim, no sols el de Benicarló, sinó tot el món, no? I com deia Charo, doncs tenim exemples de benicarlandos que estan dedicant molt d'esforç tant a la indústria com a institucions acadèmiques que han acabat sent molt importants i per què no la pròxima persona que faci una investigació molt rellevant en l'àmbit del càncer o en la física o en l'energia, per què no pot ser un benicarlando, no? I destacar aquesta rellevància local amb àmbit global.